Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim aquest dilluns d'agost a Carrer Major i anem cap a la selva per conèixer el misteri de la selva i volem conèixer tots els detalls. També anirem d'excursió a Torredembarra i començarem a baixar l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya. Tot això aquí a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Ho anunciàvem, el misteri de la selva del Camp és el drama sacre assumpcionista més antic d'Europa, en llengua romànica, que es representa ininterrompudament des de l'any 1980. Amb un centenar d'actors i actrius es representa en dues úniques funcions, els dies 14 i 15 d'agost a l'església de Sant Andreu de la Selva del Camp. Una obra única escrita a finals del segle XIV i amb música gregoriana i polifònica dels segles XIII i XIV. Per conèixer més, marxem a Ràdio La Selva.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Què ens pots explicar del misteri de la selva, Toni Mateos?
Moltíssimes coses. L'has vist alguna vegada, Marina?
Sí, l'he vist. L'he vist dos cops, per ser concreta.
Dos cops? Mira, sí. M'ha superat. Jo el vaig veure l'any passat per primer cop i és una obra, com hem dit, sacra, una obra religiosa, una obra que conjuga moltes coses i que també amaga doncs, moltes coses, perquè això es diu el misteri de la selva. Ens ho podran explicar molt millor els nostres convidats, que són la Irene Massana, ella és actriu, a la qual saludem. Irene, molt bon dia.
Bon dia.
I també el Francesc Almendros, que és actor i membre de la Junta del Misteri de la Selva, i al qual saludem, Francesc, molt bon dia.
Bon dia.
Per qui no ho conegui, què és el Misteri de la Selva i què representa per valtros el Misteri de la Selva? Comencem pel Francesc.
Bé, el Misteri de la Selva pot ser moltes coses, pot ser tradició, pot ser fe, pot ser el poble, és una... Jo no sóc d'aquí, jo porto uns anys aquí i bueno, des que vaig venir doncs, sí que em va impactar, em va agradar molt i bueno, ja estic dins i molt orgullós de ser d'estar dins, no? I ja t'he dit que és una representació sacra, com heu dit, prou important i impactant. I recomano a tothom que ens escolti doncs, que hi pugui venir.
I per la Irene, què és el misteri de la selva?
Bé, per mi el misteri de la selva és, com es diu a l'espot d'enguany, tota una vida. Uh-huh. Perquè les representacions van començar l'any 80, jo sóc del 95, vaig néixer l'any 95, per tant, l'he viscut pràcticament des que vaig néixer, i llavors per mi és tota una vida, a part de ser un drama assumpcionista que té molta importància pel fet de ser el primer escrit íntegrament en llengua romànica i a més és emoció pura fer el misteri i més en el paper principal que faig jo un dels dos dies és emoció, és... És un... no es pot explicar amb paraules, jo crec que s'ha de viure. I aquesta emoció crec que no, segur, la transmetem al públic i és una mena d'emoció col·lectiva i una representació que jo crec que surt del normal.
Una obra, hi ha nervis? Teniu el cuquet que és...
Home, molts.
Teniu papers importants, la Irene fa de Mare de Déu, uh-huh. El Francesc fa de jueu, són papers importantíssims. Hi ha aquí el cuquet, no?, en el món del teatre, que no... Teatre i, a més, religiós i cantat, que no falti mai, no?
Sí. Els nervis sempre hi són en general. Jo, el dia que no faig de Mare de Déu, faig de Gran Cor, uh-huh. És a dir, no tinc cap paper molt rellevant, però el dia que faig... Aquell dia hi ha nervis, però és que el dia que faig de Mare de Déu, després dels jueus, com encetu jo la representació cantada, és a dir, els jueus comencen la representació, però jo començo sola el paper cantat, com si diguéssim, del misteri, i a més tinc bastanta estona que estic sola, sense acompanyament musical, sense acompanyament de ningú, perquè l'espai no permet que hi hagi pràcticament ni apuntadors, com aquell qui diu, uh-huh. I et trobes sola amb la teva veu, amb tot l'acompanyament de tota la gent que està fent el misteri i tot plegat, però en el fons ets sola davant de tothom i els nervis hi són. El que passa és que en Pic comences la primera nota i dius, aquí o canto o me'n vaig, però hi ha massa cosa més no es pot fer, per tant tires endavant i jo m'ho passo, ho disfruto molt.
És una obra, digue'm Marina, perdona, digue'm.
No, que és tot un repte això d'haver de cantar sola davant tota la gent.
Sí, sí, no és qualsevol cosa. Quan diem el misteri de la selva sembla que sigui, bueno, fan aquests pobres d'aquest poble, però no, realment. Jo crec que per tot el que és té molt de valor, però a més que és un repte, no només per mi, sinó per tota la gent que ho fa, perquè d'una manera o altra tothom té el seu punt de dificultat, el gran cor, que sembla que sigui, bueno, cantem tots junts, hem d'estar una hora i vint drets, sense moure'ns gens ni un mil·límetre. Els que fan el petit cor no són solistes, però com si ho fossin, encara que es mouen, tots els petits solistes que hi ha al llarg de la representació també tenen el seu moment de dificultat de cantar sols, ara em toca a mi. Què passarà? Perquè pot ser que en aquell moment et falli la veu, no tens aigua, no pots dissimular res de cap manera perquè no hi ha ni taló ni res que et pugui salvar d'algun imprevist, no? I tot és allà, el públic ho veu tot. I clar, llavors aquests nervis hi són sempre perquè pot passar qualsevol cosa que en aquell moment diguis, ostres, això com ho soluciono? Sempre ho hem acabat solucionant, per tant, i esperem que enguany segur que ho tornarem a solucionar.
Home, i tant que sí. Francesc, el que dèiem, el que deia la Marina al principi, que és el drama assumpcionista més antic d'Europa en llengua romànica, una obra única, de primer ordre, amb moltíssima història al darrere, veritat?
Doncs sí, jo bueno, he tingut la sort de viure a Palma de Mallorca, però anteriorment s'ha fet a diversos punts a la resta del món, com pot ser a Israel, a Roma, potser em deixo algun mes.
Crec que a Montserrat, si no recordo malament. Montserrat,
i per tant, doncs, bueno, això dona una empenta important a el que realment significa el misteri de la selva, i en aquest cas queda totalment demostrat, no?, en aquest sentit.
Sabeu com va ser la troballa del text i la seva posada en escena? Perquè, clar, ho hem comentat també al principi, es representa des del 1980.
Jo no sé ben bé com va ser. Sé que diria que es va trobar a Tarragona. Uh-huh. I realment crec que estava pensat per ser representat a la plaça de la Font de Tarragona, però... O potser es va trobar, crec, a l'arxiu d'aquí a la selva i estava pensat per ser representat a Tarragona. Ah. Però com que s'havia trobat aquí a la selva i tot plegat... De fet, crec que el va escriure algú que devia ser de Tarragona perquè dintre el misteri hi ha bastantes metàfores marineres. Hi ha un fragment que canta el gran cor que diu... És mon postú que massa de Sabina, així segur com la onda marina... Bueno, són petites metàfores que fan veure que eren a prop del mar i que estaven habituats a això i que estava pensat per ser representat a Tarragona. Però com que es va trobar aquí, es va fer... Tot el procés es va dur a terme aquí a la selva i per tant s'ha quedat aquí com a misteri de la selva. I no sé ben bé qui va ser que el va trobar ni res. Jo sé poca cosa de tot això, n'hauria d'informar. Per la propera entrevista.
Ja tens deures.
Sí.
Abans comentaves això, que té moltes metàfores marineres i que estava pensat per ser representat a Tarragona. És molt complicat portar a l'escenari tota aquesta obra?
Bé, jo crec que ja tenim la infraestructura. Jo, clar, jo ho he viscut... Quan tenia 5 anys ja feia... 5, ai, quan vaig néixer jo ja feia 5 anys que anava, llavors... Jo, el procés de creació de tot això no l'he viscut, però jo crec que va ser una decisió complicada de com portem això al segle XXI, perquè podien ser una mena de pastorets, és a dir, ens vestim diferent, ho fem tot, o tirar pel cantó de representar realment un drama sacre. Els moviments que fem són lents, són molt majestuosos, procurem que siguin molt majestuosos, anem vestits amb túniques molt senzilles, pràcticament no tenen cap cap estampat ni res, només la Mare de Déu porta una mica de daurat amb algunes coses, però res, és la màxima simplicitat, la màxima, i és la bellesa d'aquesta simplicitat, no? No pot destorbar res del que... És a dir, tot el que es veu ha de ser pur, ha de ser l'ànima, l'essència, no? I jo crec que va ser un encert molt important perquè segurament fet d'una altra manera no hagués tingut aquesta essència que té, aquest enganxar la gent que té, perquè en el fons hi ha gent que repeteix cada any a venir de públic i dius, per què repetiu si ja ho heu vist? No, no, és que cada any és una emoció nova, no? És el mateix però diferent. De fet, l'altre dia que vam fer l'assaig general, nens de 3 anys asseguts, tot el misteri, que dius, com pot ser que s'estiguin... No, això enganxa d'una manera especial, no saps ben bé com. I suposo que quan van decidir fer-ho d'aquesta manera, jo crec que van tenir l'encert, tots els que van anar al davant, que no vull dir aquí perquè segur que em deixaré gent, per tant.
Perquè és, com hem dit, una obra que hi ha senators, però hi ha moltíssima gent al darrere. I a més, feta, representada per actors i cantants amateurs. Francesc, com es treballa? I quantes hores li poseu per portar aquests 2 dies al Misteri de la Selva?
Bueno, tot el que és la part cantada comença la primera setmana de juliol, última de juny, el que seria el petit cor i el gran cor, i es van fent assajos, no diari, però quasi diari, doncs bueno, pensem que una de les coses, tal com deia la Irene, que a més és una representació que està cantada sense música, amb la qual cada persona que canta té que agafar el seu to quan és solista i bueno, hi ha diferents tons i en el qual bueno, pues, no és fàcil i per tant hi ha d'haver-hi un treball previ important. Quan es forma, per exemple, en el cas de l'Irene, que segur que ha passat, o en el cas de la Júlia, que és l'altra verge, doncs se l'està formant durant quasi tot l'any, en el sentit de que quan arribi el moment estigui molt preparada. Per tant, bueno, té un treball important i tot el que és el cant sí que té un treball important. El que són les escenes dimonis i jueus, doncs evidentment són més cada any es fa el mateix i en principi doncs és més fàcil, no?, d'alguna manera dit. I per tant, bueno, es fan 7-8 assajos a mitjans de juliol i això. Per tant, bueno, clar, hi ha dues posicions, la cantada comporta molt més treball.
Mm-hmm. Ara comentaves que la cantada comporta molt de treball, però enguany quines novetats hi ha? Ens podeu fer 5 cèntims?
Quan a personatges que canten, de novetat hi ha el Sant Joan, que enguany ho fa per primer cop l'Adrià Bustamante i es posa en el lloc del Josep Barceló. I després un personatge que no és cantat però que és molt important és l'Àngel, n'hi ha dos d'Àngels, un és l'Àngel del Ram que sí que canta, que és un paper masculí i l'altre és un àngel que bueno, va portant la palma durant la professó, que ajuda a vestir la Mare de Déu quan ressuscita, que bueno, fa una mica d'ajuda de Jesucrist, que són al costat. I enguany aquests papers, bueno, l'any passat el feia l'Aina Miquel, i enguany els hem desdoblat com tots els papers que fan alguna cosa sols, i enguany ho fan la Joana Cogul i la Judit Prats. A banda d'això, com a novetats, cal dir i remarcar, jo crec que hi ha molta gent jove nova, enguany jo crec que som 10-15 persones menys, sí. Noves, joves, que tenen ganes de tirar endavant amb el Misteri, que ajuden aquesta regeneració del Misteri, perquè 39 anys vol dir que les primeres persones que hi van ser, algunes hi són, però algunes ja no hi són, malauradament, i clar, si volem que això tiri endavant necessitem gent nova que hi posi ganes, que hi posi empenta, que senti el mateix que pugui explicar el mateix que explico jo, que explica el Francesc avui, i que ho puguem donar a conèixer i sobretot tirar endavant. I això és molt important i fa molt de goig veure realment el gran cor amb tanta gent jove i amb sí. ganes. Uh-huh. I per altra banda, el Francesc ens explicarà.
Bueno, la part no cantada, en el cas dels dimonis, en principi, si no entres malament, està tothom igual. I en el cas dels jueus, doncs bé, aquest any som dos persones menys, hem aconseguit una persona més, que és el Lluís Martínez, que fa el paper del diríem, del més vell del Sanedrí, i en aquest cas, doncs, bueno, la veritat és que ho està fent molt bé i bé, molt, molt encertat. Uh-huh. En principi és això.
Com hem dit, gairebé tots els salvatans i salvatanes han participat d'alguna forma en el misteri, ja sigui cantant, ja sigui representant, ja sigui ajudant en matèries tècniques o tasques de vestuari, en fi, sense ells no podria realitzar-se, veritat?
Pues evident que no, tot el que és la part en qualsevol obra, en una obra de teatre, en aquest cas la representació, sempre hi ha una part que no es veu, que crec que és tan important com que la part que es veu. I en aquest cas doncs podem parlar del muntatge de l'escenari, podem parlar de la persona que controla tot la part dels vestits, dels representants, etc, apuntadors, etc, etc, etc. Hi ha una sèrie de persones doncs que estan vinculades i que són prou importants també com per anomenar-les i bueno, doncs també se'ls ha de valorar, per suposat, són importants. Mm.
I ja per acabar, ara enguany feu 39 anys, l'any que ve 40, suposo que preparareu una gran celebració.
Bueno, jo te puc dir des de la part de la Junta que bé, està la cosa verda, dit d'alguna manera.
Encara queda un any.
No, bueno, però ja, a veure, sé que no negaré que hi ha idees, però evidentment s'ha de posar en pràctica, i no, ara mateix no us puc dir res perquè no hi ha res concretat, però sí que intentarem, doncs, des de la nostra posició, que tingui un any important, amb tot el que nosaltres estigui a la nostra mà, de poder col·laborar perquè es reconegui doncs el treball d'aquests 40 anys. No?
Bueno, jo crec que el fet de canviar d'imatge ja és el primer pas per la preparació per aquesta celebració dels 40 anys, que amb aquesta imatge s'ha volgut donar valor a l'ànima de la Mare de Déu, que és el que tothom creu que és una mòmia. Uh-huh. En realitat és l'ànima de la Mare de Déu, que Jesús, quan baixa... Li pren i després li torna a posar per poder-la prendre, per poder-la ressuscitar en cos i ànima al cel, que és, això és l'assumpció de la Mare de Déu, per això és assumpció i no només resurrecció. I bé, jo crec que això és el primer pas per la celebració d'aquests 40 anys, que sí. Hi ha molta feina a fer, moltíssima més, suposo, jo no sóc de la Junta.
No, que sí, hi ha molta feina, el que passa que ja t'ho dic, jo ara mateix no us puc concretar res perquè evidentment no hi ha res encara, hi ha
idees, són inputs, exacte.
Són impulsos, idees, inputs, i a partir d'aquí doncs sortirà alguna coseta, algun projecte i tirarem endavant.
Doncs, per rematar.
Doncs farem una cosa, quan surti alguna idea o un projecte, tornareu amb el Toni Mateos i ens ho explicareu, exacte. No patiu. Moltes gràcies, Irene i Francesc.
A vosaltres.
Encantats. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Toni, espero que tu algun cop surtis al misteri, eh?
Canto bé, canto força bé, que en tinguin en compte per les representacions de l'any vinent.
Doncs ja saps, ja et tindran en compte. Gràcies també, Toni.
A tu, Marina.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Estàvem parlant del misteri de la selva, però canviem de tema, ens preparem i anem caminant cap a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
A Torredembarra estan preparant la caminada nocturna que cada any organitza el Club Excursionista de la Vila per recórrer el trajecte de Tarragona a la Torre sota les estrelles. Nosaltres ho hem fet una mica al matí, no, Carol?
Doncs sí, farem aquest recorregut virtualment amb les explicacions corresponents perquè així tothom que ens escoltis pugui apuntar aquesta caminada que, déu-n'hi-do, ja ara coneixeran més detalls d'aquesta caminada.
En qui estàs, Carol, per conèixer tots els detalls?
Doncs ens acompanya l'Àngels García, és la vicepresidenta del Club Excursionisme de Torredembarra. Bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Què tal? Gràcies.
Comencem, si et sembla, Marina, parlant d'aquesta caminada que ara mateix doncs, és el que centra bona part dels esforços del Club Excursionisme, tot i que continuen fent d'altres sortides periòdiques. Àngels, primer de tot, posem-nos en situació perquè ja tenim obertes les inscripcions, per tant, expliquem una miqueta a què s'han d'inscriure la gent a aquesta caminada nocturna.
Pues serà la setena que fem i és una caminada que pot gaudir des dels petits fins als grans, perquè no té, evident, molta dificultat, només gent una mica acostumada a caminar. No tenim gaire desnivell, anem per la costa, o sigui, és un camí bonic, o sigui, és atractiu, a més, i farem 14 quilòmetres. Vull dir que sortirem de la platja de la Rabassada i fins aquí Can Bofill, a Torredembarra. Vull dir que qualsevol persona una miqueta acostumada pot gaudir d'ella. Realment és bonica, no?, de fer, i a més és una caminada, no és una cursa. O sigui que tothom pot anar al seu ritme i estaran acompanyats en tot moment per nosaltres i per voluntaris, no? Vull dir que qualsevol cosa que pugui sortir, qualsevol problema, no sé, anem a gaudir d'aquesta caminada només, no? O sigui, la intenció és gaudir del paisatge, encara que sigui nocturn, i dels companys i dels amics.
Ho hem dit bé, és caminada de Tarragona fins a Torredembarra.
Exacte, sí.
Com es conjuga, es farà?
El que fem és sortim de l'escola de l'Antina, d'aquí des de Torredembarra, amb autobusos, i ens deixen a la platja de la Rabassada, i allà és on comencem a caminar. I, te puc dir els horaris, si vols.
Sortim
d'aquí. La idea és concentrar-nos a les 8 de la tarda del dia 1, del dissabte, i a les 8:30 sortirem amb els autobusos. La idea és començar a caminar a les 9 a la platja de la Rabassada. Després tenim a mig camí, als 7 quilòmetres més o menys, a la platja de la Mora, un avituallament, entrepà i beguda, i una estona de descans. I després continuem cap aquí, que ens quedaran 7,5 més o menys de quilòmetres fins a Can Bofill, on ens esperen també amb música, amb coca i cava.
Acabeu bé la caminada, l'acabeu bé.
Molt bé, molt bé, sí.
Quants quilòmetres en total són?
14 amb 500, més o menys. 14 quilòmetres amb 500 metres, no, aproximadament. I el que deia, no té gaire desnivell perquè venim tota l'estona al costat del mar, només una mica al bosc de la Marquesa, una mica de puja i baixa, però molt suau, vull dir que és assequible.
Per tant, no cal tenir cap tipus de formació o haver-se entrenat molt abans per participar en la caminada.
No, simplement que t'agradi caminar, evidentment, que no sigui el primer dia que te poses a fer-ho, no? Però, no gaire més, no gaire cosa més. Una mica en forma, gent que sortia a caminar per aquí a Torredembarra pel passeig o a Tarragona per la Rambla, gent una mica acostumada a això, a moure's una miqueta, però no cal ser una persona físicament molt, molt preparada.
Ja hem parlat de que és un recorregut bastant, bastant pla.
Sí, exacte.
El camí de la costa, bosc de la Marquesa. Evidentment es fa de nit, per tant, llums?
Obligatori, això sí, ningú que no porti o un frontal o una llanterna no podrà vindre, està claríssim. I bon calçat, no? No amb sandàlies ni amb xancles, unes bambes còmodes o bota fins i tot, si algú vol vindre amb bota o amb bamba, i sobretot llum, evidentment, si no, no es pot fer, és de nit, està claríssim.
Què més s'ha de prendre? Bon calçat,
llum? Bon calçat, la llum i una ampolla d'aigua, perquè tot el que més, no és tanta distància com per passar gana o així, no. Allà et dic, a la Mora tindrem un bon entrepà, una bona beguda i aguantarem fins aquí, que són 7 quilòmetres més, i tindrem el nostre tros de coca i no cal prendre res més.
Àngels, abans comentàvem que no és la primera edició d'aquesta caminada nocturna que es fa. Les altres com han anat? Quanta gent s'ha apuntat?
Bueno, pues portem, bueno, vam començar fa 7 anys fent una prova i el primer any vam ser 100, després vam augmentar fins a 150 i sempre ens quedàvem curts i ja portem 2 anys que obrim fins a 250. Uh-huh. I cada any pues, hem tingut la sort d'abans d'acabar les dades d'inscripció, ja ho teníem ple, no? Però tampoc podem obrir-la més perquè, bueno, el club és un club petit i voluntaris són amics i socis que ens ajuden aquella nit i ja està, no? Vull dir que ja ens agradaria que pogués vindre més gent, però al final és una mica d'infraestructura important, no? Encara que no ho sembli.
Clar, evidentment, per moure 250 persones has de tenir, doncs, això, una gent voluntària que guiï una mica, perquè, clar, hi ha diferents ritmes de caminar, suposo que no es quedi gent molt, molt endarrerida, o si es queda gent endarrerida, doncs que hi hagi algú, no?, que pugui,
exacte,
acompanyar.
Sí, sí, en tot moment, sempre, bueno, davant de van gent del club i que, bueno, no deixem, perquè, clar, ve gent que està molt preparada, però és el que he dit abans, és una caminada, no és una cursa. I llavors, doncs, davant va gent del club que va frenant una mica aquests que podrien encara anar més ràpids i al darrere també anem uns altres que, bueno, pues, anem ajudant els que van més cansats o així, i fins i tot si algú té que marxar, pues, tenim a Protecció Civil en la Mora que podem trucar perquè els vinguin a recollir, també tenim ambulància per si passés alguna cosa, i entremig de la cursa també van voluntaris perquè si hi ha algun punt que pugui ser perdedor, encara que està tot marcat, pues, bueno, en aquests punts es quedaran els voluntaris per ajudar la gent en el sentit de, bueno, de que no es despistin, no?
Hem dit que ja estan obertes les inscripcions. Com s'han de formalitzar? On? Preus?
Bueno, els preus fins al dia 19 d'agost són 18 euros. Amb aquests 18 euros el que tens és l'autobús fins a Tarragona, una samarreta tècnica i els 2 avituallaments. Després del dia 19, del 20 al 26 d'agost, el preu puja a 22 euros.
Aquí tancaríeu inscripcions, no?
Aquí tanquem inscripcions, uh-huh, hi hagin els 250 o no. Uh-huh. Vale? En principi, cada any no hem arribat ni a aquesta data, però si passés, bueno, pues, aquell dia es tanquen inscripcions. I no, preguntaves alguna altra cosa? És que...
No, sobre on s'ha de fer aquesta
bueno,
inscripció.
Exacte, pues, o bé entres al Facebook o a la pàgina web del nostre club, Club Excursionisme Torredembarra, i allà tindreu penjat el pòster amb l'enllaç d'Atletic Events, que són els que gestionen el dels dorsals i el de les samarretes, i les inscripcions. Llavors allà es pot demanar la talla de la samarreta, demanen el DNI i, bueno, i també per abonar l'import de la caminada. O sigui, a través de la nostra pàgina, trobar l'enllaç, que és molt fàcil, quan vegin el pòster penjat de la nocturna, doncs allà. Qualsevol consulta, pues, a l'adreça del nostre club, que és excursionista@outlook.com, pues, qualsevol dubte poden fer-ho així, o els divendres de 6 a 8 estem al poliesportiu de Torredembarra, al local que hi ha abans del bar, uh-huh, i allà els podem informar de lo que necessitin.
Àngels, esperem que aquesta caminada vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a tu per haver vingut avui a Carrer Major i explicar-nos 5 cèntims de com anirà tot.
Perfecte, moltes gràcies, sí.
Carol, crec que et pots animar i apuntar-te, eh?
Llàstima, que l'1 de setembre ja el tinc pillat, però sí, sí que m'agradaria, i tant. És molt maco fer aquest recorregut.
Moltes gràcies a tu també, Carol.
Fins ara.
Adéu, bon dia.
L'estiu és sinònim de platja i piscina. La calor és sinònim de platja i piscina. Les vacances són sinònim de platja i piscina. Això és així i ningú ho canviarà. Malauradament, gaudir d'un bany per combatre les altes temperatures que presenten els mesos estivals no sempre és una tasca fàcil, sobretot quan es tracta dels infants o llocs amb una afluència de gent massificada. Per evitar que succeeixi cap incident, les platges i les piscines compten amb els socorristes, una figura indispensable per assegurar la seguretat de tots els usuaris. Evitar els ofegaments és un dels seus deures més importants, tot i que també estan a disposició per controlar casos d'insolació i picadures marines. O en el cas de les piscines, les caigudes pel terra de formigó o les picades de les abelles.
Estàvem parlant de la caminata nocturna de Tarragona a Torredembarra i qui caminaran a partir del dia 16 són els portants de l'aigua, perquè aquí a Tarragona han començat les festes de Sant Magí.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Hem començat el programa parlant dels atemptats de Cambrils. Això l'any passat també va tenir repercussió a les festes de Sant Magí. De fet, els portants de l'aigua es trobaven a mig camí baixant l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya quan ho van haver d'anul·lar tot. I enguany estan a punt de marxar, queden 3 dies i esperem que no passin res. Per parlar i qui estaven assentint amb el cap a tot això, tenim amb nosaltres a la Cristina Rodríguez, que és la tresorera.
Hola, bon dia.
Bon dia. I també tenim el Sergi Batxes, coordinador adjunt.
Bon dia.
Com ho teniu? Tot preparat ja?
Home, sí, la veritat és que, bueno, sí que encara s'han d'ultimar dues cosetes, però, bueno, tota la part potser més institucional d'anar a visitar els alcaldes, de dir, recordeu que passarem per aquí aquest dia, aquesta hora, que no, al principi necessitem la col·laboració que ens oferiu cada any, tot el tema de les inscripcions de la gent que participarà, el tema d'autobusos, tema de llogar tendes de campanya, bueno, tot això ja ho tenim, òbviament, bastant per la mà i una feina feta, sí.
Perquè recordem com baixeu l'aigua, per la gent que no ho sàpiga, perquè tenim ullens de tot el Camp de Tarragona i, clar, hi ha gent que pot anar perduda. Valtros, dijous marxeu cap a Sant Magí de la Brufaganya, no és així?
Sí, sí, el dijous a la tarda, ja vespre, ja anem cap a les fonts de Sant Magí de la Brufaganya i allà doncs, és el tret de sortida de tota la caminata. No? I llavors les famílies portants a l'aigua de Sant Magí comencem amb una missa, com cada any, I després, bueno, doncs ja ens quedem allà a dormir amb tendes de campanya i fins l'endemà, que ja ens despertem a primera hora i a les 7 engeguem.
I comenceu un recorregut amb carros i a peu.
Amb carros i cavalls i a peu, evidentment, sí, sí.
Abans, al principi de tot ho comentàvem, l'any passat vau haver d'anul·lar aquesta baixada per uns esdeveniments lamentables. Suposo que enguany això fa que en tingueu més ganes, no?
Totalment, en tenim moltíssimes ganes. Nosaltres, bueno, penseu que en el dispositiu que ens acompanya, bueno, ens acompanya Mossos d'Esquadra, i bueno, va ser un moment terrorífic per tots nosaltres, no? Veure'ls-hi la cara de senyors, hem d'anul·lar, no? Perquè és que en requereixen altres llocs, no? Molt... I va ser un cop molt dur per tots nosaltres, tant per ells com per nosaltres. I ara enguany, ahir vam estar tots junts, a més, i ho vam recordar, no?, també aquests fets, i vam dir que, bueno, que en teníem moltíssimes de ganes.
I perquè, a més, esteu d'aniversari, 25 anys.
Bueno, justament fa 25 anys de la recuperació de la baixada amb carros i cavalls. Des del 1994, diguéssim, hi va haver un grup que ho va començar, i bé, tots just enguany doncs, fem aquest 25è aniversari de la baixada amb carros i cavalls.
Perquè com va anar aquesta recuperació? Vosaltres en coneixeu la història?
Bueno, a veure, de constàncies s'entenen des de principis del segle XIX, de que s'anava a buscar l'aigua, val? I s'anava a buscar l'aigua doncs, en aquella època amb carros, amb cavalls, però també més cap a la modernitat hi va haver un grup de persones que a títol individual anaven a buscar aigua igualment amb els cotxes i la baixaven cap a Tarragona perquè la gent de Tarragona la pogués degustar o la pogués repartir, no? I llavors l'any 94, doncs en aquest cas es vol tirar endavant o s'intenta tirar endavant una altra vegada i ep, per què no ho repesquem com a l'antiga? I bueno, ara els últims anys sobretot gràcies a la societat Sant Antoni de Valls, que són els que ens donen tot el suport logístic de carros i de cavalls, doncs bueno, crec que fem bon tàndem en aquest sentit.
25 anys d'aquesta recuperació, aquest dissabte passat fèieu un vermut per celebrar-ho, hi haurà més actes especials per celebrar aquests 25 anys?
No, bueno, a part, aquest dissabte, tot just al matí, vam fer una matinal infantil, mm-hmm. que vam obrir l'església i vam explicar una mica la història del patró, no? Santa Tecla la tenim molt interioritzada, lo millor, mm-hmm. amb Santa Tecla les escoles, que es fa una feina genial, però Sant Magí, el caure a l'agost, o sigui, clar...
És més difícil.
És molt més difícil, no? Llavors, doncs, els pares i els nens, no? Que el Sergi ho va coordinar tot això, no? Que els pares et deien, ostres... M'estic entrant de coses que no en tenia ni idea, no, encara, de la història de Sant Magí a la ciutat de Tarragona, perquè és el patró, etc. I clar, llavors, pues, arrodonir el dissabte va ser amb aquest vermut, que va anar molt bé, amb els grallers de xiquets de Tarragona, que va ser fantàstic. Uh-huh. I ja està. I bueno, com l'altre acte que hem fet és l'edició de la samarreta oficial de les festes de sí. Sant Magí.
També, per una persona que no ho sàpiga, com és aquesta experiència de pujar fins allí, recollir l'aigua, baixar-la? Alguna persona que no ho hagi fet mai, que n'hi ha moltíssimes que no ho han fet mai, com els hi explicaríeu aquesta experiència?
Bueno, la veritat és que jo crec que fa molt també viure-ho de petit a casa, no? Veus una mica la il·lusió del pare o dels pares, que et van transmetent una miqueta aquest cuquet per la baixada o per Sant Magí. La veritat és que són dos dies que, a part del caminar, perquè això estem parlant, doncs sí, clar, de 64 quilòmetres, hi ha molt, molt bon ambient, hi ha molt bon rotllo entre tots els participants. La veritat és que la gent té molt clar a lo que va, té molt clar que no deixa de ser una responsabilitat el fet de continuar amb aquesta tradició, no? De dir, escolta'm, doncs, bueno, continuem amb la tradició de baixar l'aigua, de que el dia 18 es pugui fer l'entrada. I ja t'ho dic, a part de la part del sopar o la part del fet de caminar, jo destacaria molt el molt bon ambient que hi ha a nivell de tots els participants, i independentment a vegades de la condició laboral que tinguin, de temes de condicions socials, de si una feina és més important que l'altra. Jo crec que allà Sant Magí ho dilueix tot una miqueta, no, en aquest sentit, sí, sí. I som tots portants.
Quants portants pugeu i baixeu?
A veure, en aquest cas, clar, movem al voltant d'unes 100 persones, però que no tots són portants, perquè clar, estem parlant de que 20 ja són de la Societat de Sant Antoni de Valls, llavors hi ha Protecció Civil, també hi ha dues motos i un cotxe de Mossos d'Esquadra, i a part llavors hi ha els portants, val? A nivell de portants, doncs potser sí que podem moure una seixantena, setantena de persones.
Alguna anècdota que pugueu explicar d'aquests anys que porteu baixant des de Sant Magí? Algú que hagi passat?
Home, moltíssimes, no? L'exposició, a més, se'n detalla, no? Hi ha com un córrer.
Sí, que... no ho hem comentat. Això, heu inaugurat una exposició, també sí. Celebren aquests 25 anys.
Sí, sí. Bueno, jo no hi era encara, però ell sí que hi era, però hi ha una... Si aneu a veure l'exposició, veureu que hi ha un dibuix, com una espècie de còmic, de Sant Magí tot nefrat, no? I és que un any van tindre un petit accident amb un carro i un cavall, no?
Bueno, que es va desbocar i, bueno, va caure. A veure, al cap i a la fi estem parlant
d'animals,
sí, i clar. Que, òbviament, doncs, bueno, a vegades tenen les seves pors, tenen les seves... els seus moments dolents, no?
Mm-hmm. Bueno, clar, i llavors, doncs, bueno, doncs, mira, per destacar aquest, perquè també, a més, s'explica una mica allà l'exposició, no? Però d'anècdotes és que n'apassen cada dos per tres, o sigui, és... No? Protecció Civil que està d'anantros fins a la cronilla de dir, nois, aneu a practiqueu, aneu a caminar abans, que us surten moltes bufolles als peus.
No, també fa molta calor.
Fa molta calor, sí, sí. A més, caminem durant molts quilòmetres per asfalt.
Aquí hi ha un... Sí que t'hi poses a les 7 del matí a caminar, però sobretot, jo què sé, el tram des de Santes Creus fins a Bràfim, sí. Que això ho fem el dia 17 de dos quarts de 5 a dos quarts de 7 de la tarda. Uh-huh. Clar, per l'asfalt, per la carretera, perquè si no hi ha un bat de sol. Però bueno, va ser insuportable dintre
sí,
de tot.
Sí, no, és fantàstic. I bueno, i pluges, i... però bueno.
El que és habitual en aquests casos.
Sí, sí.
Ja, per anar acabant, i això vull que m'ho respongueu tots dos. Vosaltres, en quin moment de la baixada us quedaríeu? Quin és el vostre moment més especial?
A mi m'agrada molt quan a les 6 o 6 i quart del matí del primer dia veus a la gent rentant-se la cara directament al brollador de l'aigua de les fonts de Sant Magí. Crec que és un moment molt, molt, molt íntim, molt especial. Sí que de portes en fora, doncs, el que és l'entrada, no?, de l'aigua el dia 18, amb els carros guarnits, tot molt xulo, el seguici, que és els gegants i això, però crec que aquest és un moment molt, 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 molt intern, no?, que fa que digués, ostres, que guai, estic aquí, és un quart de set al matí, fa fred, perquè aquella hora allà dins fa fred encara, sí, sí. Val? I m'estic rentant l'aigua directament amb el brollador, no? M'estic rentant la cara, perdó, amb el brollador de l'aigua de les fonts. Bueno, és un petit moment que a mi m'agrada molt, la veritat.
Jo particularment li tinc molt de carinyo al tros de Pont d'Armentera cap a Santes Creus, i un cop arribem a Santes Creus a l'Albereda, conjuntament amb els companys de Matza preparem unes cadires dins el riu, uh-huh. I llavors ens descalcem tots, posem els peus en remull, que l'aigua baixa gelada, i és com un moment de... I ens veus a tots. No, és... Li tinc molt de carinyo, no?, a aquest moment, perquè ens ho passem pipa. No?
Segur que l'aigua aquesta cura tot el que sí. pugui sortir caminant.
Tots els mals.
Doncs Cristina i Sergi, moltes gràcies per venir. Esperem que enguany es pugui fer la baixada, que no passi res com l'any passat, i que arribi aquí a Tarragona l'aigua i ho puguem celebrar tots junts.
Perfecte, moltes gràcies.
L'estiu sona al carrer Major.
Sabies que el to de la nostra veu i la manera com sona està relacionat amb les estructures ressonants del coll i del nas? Quan una persona està refredada, perd part d'aquesta ressonància perquè l'aire no pot circular de manera fluida pel nas. És per això que li canvia la veu. Així mateix, diversos estudis científics també han demostrat que una operació nasal pot modificar la manera com sonen les paraules o, per exemple, com cantem. La manera en com estornudem està més relacionada amb els nostres pares del que potser ens pensaven. I és que, segons diverses investigacions, és habitual que els membres d'una mateixa família estornudin d'una manera similar. Això es deu al fet de que els teixits i les accions musculars implicades en aquest gest són morfològicament similars.
Seguim parlant d'aigua, però no de l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya, perquè a Prades s'han descobert una trentena de fonts naturals dins del terme municipal. Marxem cap a Reus per saber-ne més.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, amb qui estàs per parlar de tot això?
Doncs ara estic amb el Francesc Anglès, que és un veí de Prades, de Cal Pinyó, que ens explicarà això, i ell, juntament amb el Centre d'Interpretació de les Comunitats de Prades, ha localitzat fins a una trentena de fonts, que es diu ràpid. Bon dia, Francesc.
Bon dia.
Primer de tot, què és això de Cal Pinyó?
Cal Pinyó és la meva família, que li vam posar aquest nom perquè als pobles sempre hi ha motes o alguna cosa que no sé en què relaciona Cal Pinyó, però jo em posaré a Cal Pinyó. Em coneixen més el Sisquet de Cal Pinyó que per Francisco Anglès.
Doncs Sisquet de Cal Pinyó, si ens ho permet. Sí. Una trentena de fonts naturals dins del terme de Prades, en són forces, no?
Sí, són moltes fonts que s'han anat recuperant amb el temps, amb companys, i que estaven plens d'esbrasers i d'herbes, i després estaven sense canalitzar, i entre una colla d'amics vam lograr fer que les fonts regessin i la gent pugui gaudir de l'aigua de Prades.
Marina, tu no ho veus, però Francesc ha vingut amb una pila de papers, que hi ha uns targetons amb dades de les fonts, no? També fotografies de les fonts. Des de quan fa que fas aquests?
Pues deu ser, no sé, això potser 15 anys o 15 anys o així.
I com et vas interessar per fer aquest recompte de fonts?
Perquè, mira, això és qüestió d'anar per les muntanyes, que m'agrada molt la muntanya, i anar preguntant amb els gent gran de Prades on hi havia les fonts, i m'anaven indicant les fonts, i amb el cotxe, amb el 4x4 que tinc, anar allà a mirar on estaven, i llavors amb els companys doncs vam anar recuperant les fonts a poc.
I com és que n'hi ha tantes?
Pues perquè Prades és molt rica en aigua. Prades diuen que hi ha a la zona... El regadiu diu que hi ha com un llac a sota de... I els pous de l'aigua de Prades n'estan plens. I després hi ha fonts que regen tot l'any, però la qüestió és que plou menys, ell poc, però sempre ragen.
Com són aquestes fonts? Tenen algunes característiques especials?
Pues sí, n'hi ha algunes que tenen característiques, no sé, que diuen que va molt bé per la salut, que és una que és la font d'en Grau i la font d'en Blanca, que hi ha ve gent de Lleida, de Tarragona i de molts postos diferents a omplir garrafes que porten llevades 25 o 30 garrafes per recollir l'aigua per diversos dies.
Recullen l'aigua per diversos dies, suposo que...
Però no, és per beure i menjar i per tot.
Aquesta aigua es pot beure i menjar i es pot cuinar, no?
Sí, 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 sí. La Font d'en Grau és molt cèlebre a Prades. I a vegades hi ha coasta i tot de gent amb garrafes.
Perquè cada una de les fonts, no, abans m'explicaves que té una característica diferent, per exemple, uns tenen sodi, les altres...
Ah, sí,
no?
Sí, ara farem uns itineraris amb el que hi hagi a les fonts, de que és... que algunes porten calç, altres porten magnesi, les altres porten ferro, i amb tots aquests triptis que farem, doncs la gent podrà gaudir de les fonts.
Que això fins i tot deu influir en el sabor que té la mateixa aigua.
Sí, amb el sabor. Hi ha una que porta magnesi, que veus l'aigua i té gust de magnesi. I n'hi ha una altra que porta ferro i té gust de ferro.
Sabeu si hi ha més fonts, si en podríeu trobar més?
Sí, n'hi ha algunes que sí, però ara mirarem amb l'Ajuntament, de buscar anar a buscar unes fonts que estan ja, vull dir, que les sabem on estan, i és a qüestió de canalitzar-les i baixar-les cap al camí.
I on estan aquestes fonts?
Aquestes fonts, doncs, no sé, és el, li diuen el terme, el camí dels rius. Després n'hi ha un altre que és el Pla del Pagès. Uh-huh. Són puestos que estan les fonts, però vull dir que no estan canalitzades.
Perquè cal... Digues, digues.
No, que abans comentava que havia anat descobrint aquestes fonts, aquesta trentena de fonts una per una, amb els seus companys. No sé si alguna us ha costat més que d'altres arribar-hi o accedir-hi.
Sí, n'hi ha algunes que ha costat bastant accedir-hi perquè hem tingut de tallar-se algun arbre que ha crescut per allà a la vora, bueno, vull dir, quasi tocar la font, després altres que han crescut molts esbrasers. Uh-huh. I hem tingut de netejar-les i fer escales, perquè hi ha algunes que han tingut temps de fer escales perquè la gent pugui pujar fins a la font.
Perquè abans justament comentaves que algunes fonts d'aquestes són un brollador d'aigua, no? I acaba sent un toll, llavors vosaltres heu intentat canalitzar l'aigua, no?
Sí, estaven amb un brollador d'aigua i llavors hem tingut de fer una pendent i posar-hi els tubs perquè pugui baixar i llavors amb canalitzar l'aigua perquè la gent pugui beure l'aigua.
I ara totes aquestes fonts, en principi el que vol fer l'Ajuntament de Prades amb la teva ajuda és fer com uns itineraris, no?, per fer un reclam més cara al turisme, no?, i anar seguint aquestes fonts.
Sí, de cara al turisme és perquè la gent també pugui seguir, en vez de... Hi ha itineraris a Prades, hi ha uns itineraris per anar a caminar, doncs això serà una cosa més, doncs perquè la gent coneixi les fonts amb el quilometratge que hi ha de cada font i després el que porta cada font.
Perquè ja existeix aquest turisme que ve només a veure les fonts a Prades?
Pregunten per les fonts. El que passa que encara, com que no tinguin els itineraris fets, doncs la gent els itineraris d'anar indicant on estan. N'hi ha algunes que ja estan senyalitzades, però altres no.
No estan senyalitzades, ara les començareu a senyalitzar. Això també no pot ser una mica perillós?
No, perillós no, perquè...
Pujarà molta gent a la muntanya.
Sí. No, perquè és una manera de... Ara, per exemple, a Prades hi ha molt de turisme. Uh-huh. I la gent pues, va en bicicleta, altres van a caminar, i si hi ha una font en aquest temps a l'estiu, pues, gaudeixen de la font perquè diuen per beure aigua, perquè si no... Escolta, hi ha fonts que els ciclistes paren a la muntanya, els de BTT paren a la muntanya i com que ja coneixen on estan la font, doncs omplen els bidons d'aigua i els va molt bé.
Uh-huh. Francesc, abans també m'explicaves, una de les fotos que portes és de l'emblemàtica font que hi ha a la plaça Major de Prades i m'explicaves que és una de les fonts gairebé úniques que existeixen. Explica.
Sí, és una font de... que és del segle XIII, que és la que està a la plaça, i és molt coneguda doncs, per tot Catalunya i Espanya, vaja, perquè és una de les fonts que és com un homenatge al descobriment d'Amèrica. I és una font que a Espanya n'hi ha unes 4 o 5 de fonts que s'assemblen molt a la que hi ha a Prades, que és el que forma la cúpula, bueno, el que és la font, el mapa mundi, i on ragen l'aigua és els quatre punts cardinals, i és un homenatge al descobriment d'Amèrica. Això ens ho han explicat professors això ho sabem.
Aquesta font també és ben natural, no és allò aigua de l'aixeta.
No, aquesta de la plaça Major és aigua que baixa del Cap del Pla, que és la muntanya més alta de Prades, i llavors això va, no al Cap del Pla, als plans que li diem, i llavors això va amb una bassa molt gran, que hi ha milions de litros, i aquesta baixa cap a la font de Prades i tots els veïns de Prades.
I aquesta font, un cop la veu trobar, com veu veure que era única?
Aquesta font? No, única no, però aquesta font em surten postals de molt antigues, uh-huh, amb fotografies i després amb llibres d'història que tenim a Prades molt antics.
Arnau, doncs, crec que haurem de fer aquesta ruta de les fonts.
Sí, haurem de fer aquesta ruta, però abans no té res a veure amb les fonts, que m'estava explicant el Francesc també, que el Francesc és d'aquells de Prades que s'enreden tot. Sí. Llavors, ara s'ha enredat també fer una exposició de fotografies, no, que ens ho expliques breument en un minut.
Sí, som uns 7-8 amics, uh-huh, que fa 15 anys ens vam reunir per col·laborar en fer coses a Prades, i llavors vam tindre la idea de recollir fotos antigues de gent, d'oficis, de deport, de tot el que és relacionat amb Prades. I ara portem 15 anys fent-te, i avui aquesta tarda a les 6:30 inaugurarem la quinzena o set, no, la set vegada que fem exposicions a Prades. N'hem fet una aquí a Reus, al Palau Bofarull, uh-huh, i després on vam fer una que va tindre molt d'èxit, que va ser el port de Tarragona.
Doncs suposo que...
És a base de fotos molt antigues i lones, i ara aquest any n'hem fet una amb personatges repartits per tot el poble i clavat a les parets on toca la foto.
Suposo que en aquestes fotos també es deuen veure professions que ja ni existeixen.
No, hi ha moltes professions, hi ha de tot. Hi ha la professió de carboner, la professió de llenyataire, la professió de picapedrer, la professió de manyà, uh-huh, la professió dels paletes antigament, i hi ha una pila d'oficis, però després també portem amb aquests 15 anys que la vam depositar a la biblioteca de Prades, que la gent pugui, que tingui ganes de veure les fotos, poden gaudir de totes aquestes col·leccions de fotos tan antigues.
Doncs Francesc Anglès, moltes gràcies per venir a parlar de fons i també per explicar-nos aquesta exposició de fotos que avui inaugureu.
Sí, esteu convidats tots i moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Gràcies per la invitació i gràcies a tu també, Arnau.
I gràcies per haver-me
invitat. Dimecres anem d'excursió, Marina.
Dimecres crec que no serà bon dia, però ja hi anirem un altre dia, no pateixis.
Molt, esteu invitats. Gràcies, per la invitació.
Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltem un informatiu de 3 minuts i tornem aquí a Carrer Major de dilluns a divendres de 9 a 12 cada dia.